Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Acabem de començar el mes de desembre, mes que, malgrat ser el que fa 12 del calendari anyal, deriva el seu nom de Decem, en llatí 10, ja que antigament no havia estat el 12è, sinó el 10è mes de l'any. Què us sembla? Doncs a mi em sembla molt bé i em sembla també que ara és l'hora de parlar d'òpera, com cada setmana des de ja en fa moltes. Avui encetarem una sèrie que en principi no tindrà final i anirem fent al llarg d'aquesta i les temporades vinents uns programes que ens ajudaran a descobrir coses noves, que ja sabeu que és el que a mi m'agrada. Però en parlarem tot seguit. Per ara, Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Som-hi! Val, i això què era? Qui m'ho sap dir? No sé si algú ho endevinaria. Us ho dic, es tracta de l'obertura de Les Avant-Serrages o l'Étendard de Grenade, Els Avant-Serratges o l'Estendard de Granada, òpera en tres actes amb llibret de Victor Joseph Etienne de Jouy, basat en una obra de François-René de Chateaubriand, i música de Luigi Cherubini, i estrenada a l'Òpera de París, aleshores anomenada Acadèmia Imperial de Música, doncs França es trobava sota el règim imperial de Napoleó Bonaparte, el 6 d'abril de 1813. Entre el públic de la nit de l'estrena hi havia el propi Napoleó amb la seva esposa, Maria Lluïsa d'Àustria. La versió proposada era la de l'Orquestra Simfònica de la RAI de Milà, dirigida per Peter Mac. És un enregistrament en viu del gener de 1975, sense públic, per a una retransmissió radiofònica feta a la capital llombarda. I ara us explicaré el que us deia en la introducció del programa sobre una nova sèrie. Aquesta sèrie l'anomenarem Anem a descobrir. Doncs cada programa estarà dedicat en exclusiva a una òpera força desconeguda, però de la qual n'existeix almenys un enregistrament, que és el que ens donarà la base sonora i musical. Fixeu-vos que dic força desconeguda i no absolutament desconeguda. Són òperes que el que els hi passa és que avui estan molt oblidades i, per tant, sempre serà divertit, interessant, a més de curiós, redescobrir-les i sentir-les aquí, ja que és difícil que se sentin en una altra banda. I he volgut començar amb aquesta òpera francesa de l'italià Cherubini, compositor que, com sabeu, es va traslladar a París de jove i allà es va quedar morint a una edat força avançada. D'ell coneixem sobretot l'òpera Medea, o Medé, en l'original francès, que ha sortit unes quantes vegades en la història d'aquest programa. Una altra òpera d'aquest autor que ha sortit en el programa ha estat l'Odoïsca, i aquests avançaràs també van fer una petita aportació en una ocasió, en un sol programa. El primer que farem serà explicar unes quantes dades de la biografia de Cherubini, però abans sentirem un altre fragment de l'òpera, de l'acte primer, l'ària d'Almanzor, Enfin, j'ai vu naître l'aurore. És el tenor espanyol, extremeny, nascut al Mendralejo, Francisco Ortiz, Paco Ortiz pels amics, que va cantar en algunes ocasions en les nostres temporades en els primers anys dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Recordo, sense anar més lluny, l'any 1992, una cavaleria rusticana al costat de la mítica Fiorenza Cossotto. L'orquestra i director ja els hem anomenat i seran tota l'estona els mateixos, així que no ho repetiré. Endavant amb l'ària.
Que c'est toi que j'ai mis la lèvre.
Luigi Cherubini va néixer a Florència, aleshores la capital del Gran Ducat de Toscana, el 14 de setembre de 1760, el desè de 12 germans. El seu pare era músic, tocava el clavecí en el Teatre de la Pèrgola i dirigia la Capella Gran Ducal, i va aprendre amb ell les primeres lliçons de música a l'edat de 6 anys. Posteriorment, amb altres professors, estudiaria cant, contrapunt i òrgan. Als 13 anys havia compost alguna obra religiosa. Després, el 1778, va deixar la seva ciutat i se'n va anar a la Meca musical del nord d'Itàlia, Bolònia. I va acabar a Milà fins al 1782, on fou alumne de Giuseppe Sarti. Aquest el va encaminar definitivament cap a l'òpera, gènere en el qual ja havia fet un pinito molt llunyà. El 1775, amb 15 anys, l'Intermezzo i il Giocatore, estrenat a Florència. I a Florència va estrenar els seus primers melodrames seriosos fins que va obtenir el seu primer èxit, amb una segona versió d'una òpera que havia presentat a Alessandria el 1779, però que ara ho va fer en el Teatro Argentina de Roma, el gener de 1783, i el Quinto Fabio, amb llibret d'Apostolo Zeno, llibretista que, dit sigui de pas, portava més de 30 anys a l'altre món, o sigui que era un llibret vell. Més música, doncs ara sentirem un petit fragment de dansa del primer acte de Les Avant-Serages. Cherubini va anar estrenant òperes en el nord d'Itàlia, Venècia, Turí, Florència, Màntua, fins que va rebre una invitació per anar a Londres el 1785, on va estrenar tres òperes. I el 1787 s'establirà a París, on romandrà per sempre més. Tenia 27 anys i penseu que a l'home encara li quedaven per viure uns altres 55 anys. La primera òpera que va compondre i estrenar a París fou Demofon, tragèdia lírica en tres actes amb llibret de Jean-François Marmontel, sobre l'original de Metastasio, estrenada a l'Òpera de París el 2 de desembre de 1788. En aquesta òpera, Cherubini no va acabar de dominar l'estil francès, al qual s'enfrontava per primera vegada, seguint l'estela de Gluck, que aleshores estava de moda, i per tant no va gaudir d'èxit. A la següent, però, ja va triomfar clarament, si bé va haver d'anar a l'òpera còmica, aleshores amb seu en el Teatre Feidó, per aconseguir-ho. I aquesta obra fou l'Odoïsca, titllada de comèdia heroica en tres actes, llibret de Claude-François Fillet-Loreau. Es tracta d'una típica òpera de rescat, o com en deien a França, opéra à sauvetage. I n'hem parlat en alguna ocasió. L'estrena fou el 18 de juliol de 1791 i va constituir un gran èxit que li va donar fama i li va obrir la carrera a França en plena revolució. Les seves obres es van començar a sentir per tot Europa, també. El 13 de març de 1797, en el mateix Teatre Feidó, va estrenar la que ha acabat quedant com la seva composició més famosa, Médée, que en italià és Medea, tal com Maria Callas la va cantar i la va posar en el repertori. Ara sembla que es torna a fer en l'original francès, que inclou diàlegs parlats més que no pas en la traducció italiana. Thank you. El que acabem de sentir era l'escena i ària de Noraïm, i Le Vainqueur, o toi l'idol de mon cœur, canceta l'acte segon de Les Avancerages. Era la soprano Margherita Rinaldi com a Noraïm, i us recordo que l'orquestra és la Sinfònica de la Rai de Milà sota la batuta de Peter Mack. Medea, que marca un retorn als temes de l'antiguitat clàssica, seguint el camí marcat per Gluck amb les seves Ifigènies, va ser rebuda en fredor i no es va tornar a programar. Traduïda a l'italià, fou presentada amb gran èxit a Viena el 1802, on la va veure Beethoven, que es va declarar un gran admirador de la mateixa i del compositor, a qui va arribar a proclamar com el millor compositor operístic a escala europea, ni més ni menys. Una altra òpera important de Cherubini d'aquells anys en l'apartat d'òpera còmic, és a dir, amb diàlegs parlats, fou Le Déjeuner, estrenada en el Feidó el 16 de gener de 1800. El 1805 fou convidat a Viena, on les seves obres, com hem dit, tenien èxit, per estrenar una òpera nova, que fou Fanisca, presentada en el Teatre de la Porta de Caríntia el 25 de febrer de 1806. Fou un gran èxit i Beethoven, de nou, però també Haydn, la van saludar amb entusiasme. No obstant, no ha quedat en el repertori. És una òpera de tema polonès i argument força similar a l'Odoïska i al Torvaldo i Dorisca de Rossini. I ara sentirem més música de la nostra òpera d'avui, el cor o Victoire Fatal de l'acte segon. És el cor de la Rai de Milà. Thank you. En tornar de Viena a París, Cherubini estava deprimit per la seva mala situació financera i va deixar provisionalment la música per dedicar-se a altres activitats, com la pintura i la botànica. El 1808, però, va tornar, encara que component, sobretot, música religiosa. El 1813 torna a l'òpera amb precisament l'Isabel Serache, estrenada el 6 d'abril de 1813 a l'Òpera de París, però això ja ho hem dit, em sembla, no? Tot seguit parlarem de les circumstàncies de composició de la mateixa, però abans permeteu-me acabar amb la biografia de Cherubini. L'Isabel Serache va tenir bones crítiques, però poques representacions. Aleshores, el compositor, cansat del seu poc èxit en els escenaris, va continuar prestant més atenció a la música sacra, component 7 misses i 2 rèquiems, així com altres peces menors. En aquella època ja s'havia produït la caiguda de Napoleó i la monarquia borbònica s'havia restaurat. Cherubini fou nomenat superintendent de la música del rei, càrrec que mantindria fins al 1830, coincidint amb la caiguda de Carles X. El 1816 va compondre el primer dels 2 rèquiems, aquest en commemoració de l'aniversari de l'execució de Lluís XVI, que va ser un gran èxit. El segon el compondria el 1836 perquè fos interpretat en el seu propi funeral. Pràctic, l'home, oi? Només amb cor masculí, ja que les autoritats eclesiàstiques havien criticat l'ús del cor femení en el requiem precedent. El 1822 fou nomenat director del Conservatori de París. En aquells temps va tenir conflictes amb el jove Berlioz, que en les seves memòries el va retratar com un pedant de mal caràcter. Sembla que el mal caràcter el tenia, doncs, segons va escriure el compositor Adolf Adam, sempre estava emprenyat. Però d'amics tampoc n'hi faltaven, per exemple, Rossini, Chopin o el pintor Ingres. I ara anem a sentir més música. Les Segris sont vengés és el final de l'acte segon i sentíem al costat del cor el baix Jacques Mars com Alemar. El 22 de juliol de 1833, Cherubini va estrenar la que fou la seva darrera òpera, Ali Baba o Els 40 lladres. Encara que pugueu pensar que es tractés d'una comèdia, res d'això. Fou una tragèdia lírica en 4 actes i un pròleg amb llibret d'Eugène Scribe, estrenada a l'Òpera de París, sent l'òpera més llarga del compositor. Un cop més no va tenir èxit. Cherubini va morir, sent encara director del Conservatori, a París el 15 de març de 1842, als 81 anys d'edat. Està enterrat en el cementiri de Père Lachaise, molt a prop de la tomba del seu amic Frédéric Chopin. I bé, després de fer-vos conèixer una mica qui fou Cherubini, ara anem a parlar més concretament de l'òpera que presentem avui, que us recordo és Les Amants Serages ou l'Étendard de Granada. Una obra que se situa cap a mitjans del segle XV durant les lluites de 2 clans, els Segris i els Abencerratges, que van sacsejar el regne nazarí de Granada durant les seves darreres dècades d'existència. I ara us proposo que sentim el duo Protège-moi, Dieu tutelaire, de l'acte tercer amb Margarita Rinaldi, Nora Ime i Francisco Ortiz, Almanzor.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Com ja hem dit abans, Les Avancerages fou un èxit de crítica, però fou un èxit de curta durada i l'òpera va quedar sepultada en l'oblit durant molts anys. No fou fins al 1956 que el Maggio Musicale Fiorentino la va reexhumar, amb Anita Cerquetti com a protagonista femenina, si bé cantada en italià, precisament no la manera ideal de recuperar-la. Berlioz, Mendelssohn i Spontini van admirar l'òpera en la seva estrena i uns anys després l'editor Auguste Vallen, en ocasió de la publicació d'un recull de llibrets d'Étienne de Jouy, va escriure a propòsit de Les Avancerages: Probablement mai Cherubini no va desplegar un talent més viril, un verb més dramàtic i savi que la composició de la música d'Elisabeth Serage. És en aquesta obra, sobretot, que aquest gran músic va saber reunir en una aliança que li pertany com a pròpia aquesta riquesa d'harmonia de la qual l'escola alemanya n'està tan orgullosa amb aquesta expressió justa i fortament accentuada que exigeix l'escena francesa. Vaja, doncs, molt elogiós, no? Cherubini intenta en aquesta òpera allunyar-se dels estereotips de l'òpera francesa intentant subratllar el component dramàtic i escènic, fet que es complica per culpa del llibret, probablement una mica massa complicat. Per bé que no aconsegueix una caracterització dels personatges del nivell assolit a Médée o Lodovisca, sí que aconsegueix conjunts corals de valor que foren molt admirats en ocasió de l'estrena, especialment el del final de l'acte segon que hem sentit fa una estona. L'Elisabeth Serage, composta en part per competir amb la Vestal de Gaspar Spontini, que fou gran èxit de l'època napoleònica, constitueix un clar precedent del que no gaires anys després, potser només una vintena o menys, esdevindria la marca per excel·lència de l'òpera francesa, la Grand Opéra, pel que té de gran espectacle i amb una trama amorosa amb el rerefons de fets històrics. I ara, abans de passar a explicar-vos en l'argument, sentirem una mica més de música de l'Elisabeth Serage, l'ària d'Alemar, d'una hena longtemps captive, amb Jacques Mars.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Com he dit abans, l'acció es desenvolupa en el regne moro de Granada allà cap a mitjans del segle XV. Acte primer. Trobem, i això és un fet històric, dos clans o tribus enfrontats que dominen l'esdevenir polític del regne, els Abencerratges i els Segrís, l'hostilitat entre els quals és total. Alemar, baix, visir del regne pertanyent als Segrís, juntament amb els seus sequassos, Alamir, baix, i Calet, tenor, organitza un complot per tal de comprometre Almanzor, tenor, jove guerrer del clan Abencerratge, amb la finalitat de destruir la seva alta popularitat entre la població del regne de Granada. Almanzor estima Noraime, soprano, princesa del clan Segrí, que correspon al seu amor i s'han de casar, malgrat l'enfrontament familiar. El mateix dia de les noces, a les quals assisteix com a convidat Gonzalo de Cordoba, Gonzalo de Córdoba, tenor, militar cristià però bon amic d'Almanzor, el dia de les noces deia arriba un missatge que anuncia la sobtada rebel·lió d'una tribu vassalla. Almanzor, responsable com és d'ell, ha de marxar immediatament a combatre aquesta revolta. Amb ell s'emporta l'estendard de Granada, insígnia sagrada la pèrdua de la qual, segons una antiga llei, és castigada amb l'exili. Acte segon. Almanzor torna victoriós, però, ai senyor, ha perdut l'estendard. Ell es defèn tot dient que l'havia confiat d'un dels seus guerrers, de nom Octair, baix, quan els enemics estaven ja en retirada i, per tant, la victòria era segura. El tal Octair l'hauria fet desaparèixer secretament. La seva defensa és en va i Almanzor és condemnat a l'exili. Era el tenor Francisco Ortiz en el rol d'Almanzor interpretant l'àrea Més a mi no me plenye pas. Acte tercer. Almanzor, emprès pel seu desig de tornar a veure Noraime, ha penetrat de magatotis en els jardins de l'Alhambra i els dos enamorats decideixen fugir junts. Els Segrís els tallen el pas. Almanzor és empresonat i condemnat a mort pel mètode amable de ser estimbat des de dalt d'una paret rocosa, a no ser que un altre guerrer, valent, lluiti en nom seu contra l'Amir, el campió designat pel Segrís, en el típic judici de Déu medieval, que veiem en tantes altres òperes. Apareix un guerrer desconegut que, a més, porta amb ell l'estendard famós. Ell declara estar disposat a batre's pel bon nom d'Almanzor. Té lloc la lluita que guanya el guerrer emmascarat, que no és altre que Gonzalo de Cordoba, el militar cristià i amic de l'Abencerratge. Gonzalo, a més, aporta les proves de com Octair, intencionadament, va escamotejar l'estendard que li havia estat confiat per tal de perjudicar el Manzor a instàncies del visir Alemar i els seus còmplices. Els culpables són arrestats i no cal dir-ho, el Manzor finalment es pot casar amb Nora Ime, fill de l'òpera, i aquí està. Fins i precisament sentirem tot seguit el moment final, Un jour d'Alegres. Fins aquí hem arribat avui. Espero que us hagi agradat aquesta òpera força desconeguda que us hem presentat, així com l'idea de fer una sèrie amb aquest tema, Anem a descobrir. Amb aquest lema us anirem presentant òperes que valen molt la pena i tenim molt difícil que les puguem sentir en viu. Qualsevol pregunta que tingueu ja sabeu on ens podeu escriure. Us ho diem de seguida. I jo us dic que el proper programa ja està prenent forma i d'aquí a 7 dies el podreu gaudir. Us hi espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.